Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Ho deia la nostra companya Mercè Munt al començar doncs, també el programa d'avui i la secció d'avui, que a la recta final de programa aniríem a recuperar doncs, aquests col·laboradors que els hem tingut de vacances aquest estiu, Mercè Munt, i ara doncs, els tornem a tenir aquí amb nosaltres.
Doncs sí, n'estem recuperant uns quants avui. Ens fa molta il·lusió, com per exemple hem tingut avui a l'Edgar i tornem a tenir els nostres estudis avui a l'Albert Alemany des del Web, aquesta empresa que tenim finalment afincada a Vilafant. Bon dia, Albert.
Bon dia.
I moltes gràcies també per acompanyar-nos aquesta temporada. En portes unes quantes.
Sí, no sé quantes. Tu ja has
perdut el número i nosaltres encara
sí,
més.
No sé, 5 anys segurs, no? Més o menys. Però
podria ser, si no més,
Exacte, sí.
Uns quants. Què tal tot?
Molt bé.
Moltes fet, novetats?
Sí, i de fet hi ha novetats fresques d'ahir mateix.
Ah, sí?
Sí, perquè
m'agrada, perquè així sempre estem al dia i al corrent de tot.
Exacte,
amb l'Albert.
Exacte, és allò d'estar ben bé al dia. De fet, aquesta setmana han passat moltes coses i comencem. De fet, comencem amb una de les coses que ja us vaig avisar a principi d'aquest any i al final de temporada, que parlaríem molt d'intel·ligència artificial.
Sí. Mm-hmm.
I és perquè és
Temazo.
Exacte, és el que acaba tocant, a tots els mitjans es veu, les tecnològiques és on estan apostant més diners, i en el fons avui tocarem des de tres empreses diferents que l'estan utilitzant i que aquesta setmana han presentat coses. I començarem amb la primera, que és la que va presentar ahir Meta. En Mark Zuckerberg, no? Fundador i soci majoritari de l'antic Facebook, que ara es diu Meta, doncs va presentar amb Ray-Ban unes ulleres de sol, diguéssim, socials.
Ahí va.
I com són aquestes ulleres de sol?
Ai, mare.
Doncs són unes ulleres de sol que tenen càmera, que diguéssim, tenen uns altaveus incorporats,
sí.
Tot una sèrie de coses, i una micropantalla a dintre de les ulleres per poder fer, per exemple, directes amb les ulleres. O sigui, tu tens el mòbil a la butxaca, actives el fil directe i passes el directe a les ulleres.
I ho veus amb quina distància?
No, de vegades hi ha una càmera al mig de les ulleres que és la que retransmet el vídeo. De vegades, per exemple, l'exemple que ells posaven era una persona que anava als cars, feia uns directes des de fora dels cars amb el mòbil i en un moment determinat s'ho passaven a les ulleres, es posava el casco i veies el directe d'ell anant amb el kart a dintre de la pista.
No?
Aquest era un exemple de xarxa social. A més, podia veure a la pantalla doncs, a la gent que li feia els likes, els comentaris, diverses coses mentre estaven als cars. Això s'ajunta, diguéssim, amb una part d'intel·ligència artificial que fa com recomanacions a l'usuari doncs, de coses que pot fer, bueno, hi ha com un resum de quanta gent li està fent like, què els estan valorant més. O sigui, hi ha tota una part aquí social que el que s'intenta és barrejar el que seria Instagram, Facebook, per entendre'ns, amb els directes, la manera de saber. Perquè a més també porta micro i clar, tens els altaveus. Per tant, pots inclús parlar mentre estàs fent el directe i el d'allò. I tot la imatge és en primera persona.
Pregunto.
Sí.
Has dit que a través de la ullera veies el tema dels likes i tot.
Sí.
A l'ull enfoca això?
Bueno, de fet, si recordem, per exemple, Apple va presentar, no fa gaires mesos, va presentar les seves ulleres, que aquelles ulleres el que tenen és que no té pantalla. O sigui, tu no pots veure transparent, sinó que té una pantalla que et fa veure que és transparent. Vale? Les ulleres d'Apple...
Tot això se m'escapa,
O sigui, les ulleres d'Apple és per... Ara retrocedeixo per després explicar les de Meta. Les d'Apple el que són és... Són unes de 3D, però tapades. O sigui, no hi ha res. L'únic que hi ha una pantalla dins que tu veus en tres dimensions i tot, amb la pantalla B, i porta dues càmeres que simulen els ulls a fora.
Vale.
I així, almenys, et dona la sensació que estàs veient la sala, però realment no estàs veient la sala transparentment.
Estàs veient tot digitalitzat.
Ah, exacte, que passa per una càmera i una pantalla. Vale. En el cas de Facebook, no, aquí és transparent, però projecten sobre aquesta ullera fosca, diguéssim. Almenys és el que d'allò. Però hi ha com dos models, un que sí, que semblava que projectaven, clar, de fet ningú els ha vist, es van presentar ahir i a veure ja com es veu això. I n'hi havia una de transparent, en aquest cas no hi havia ni projecció ni res, o sigui, l'únic és que passaves, podies escoltar i podies emetre, diguéssim. En aquest cas, la ullera és molt més simple i l'únic que serveix és per, sobretot, poder fer els directes des d'un punt de vista del que està gaudint l'activitat. Bueno, l'activitat, el que faci, no? És el d'allò.
És el que fem fins ara, tinguent la càmera posada, diguem-ne, una càmera posada en el cos, però en aquell cas, doncs, sí que
amb
és veritat
ulleres.
Que... Exacte.
Seria això.
Està bé.
Que heavy.
És el... Sí, jo crec que anirem veient més coses, d'aquestes.
És molt fort, és molt fort, no ho sé.
Per tant, Meta, aquesta és una de les actualitzacions. Ara anirem per l'altra, a mi m'agrada més aquesta altra, que tornem a parlar d'OpenAI. OpenAI fa dos o tres dies, ara estic dubtant, van presentar l'actualització sobre el ChatGPT-4 en la seva pròpia aplicació que tenen ells, que pots descarregar-te i pagues $20 al mes, que en aquest cas es veien a l'anunci, i és l'anunci que han fet, que tu tens una bici, per exemple, fas una foto a la bici i li preguntes com puc pujar l'asiento? I ell et fa un pas a pas, retallant la foto, d'allà on t'has de moure i com has de descargolar per pujar l'asiento.
Estic pensant, per canviar una roda del cotxe.
Per exemple, et fa el pas a pas, te l'explica i te posa fotos. Sobre la teva foto. No? O sigui, per què? Perquè està pensat en ser un suport a temps real, no? Diguéssim, en aquest sentit, d'això, no? De poder agafar i que tu diguis, ostres, mira, me trobo amb aquesta situació...
Com ho puc solucionar?
Exacte.
O què he de fer? O...
Exacte, doncs és amb això. I no només això, sinó que també doncs, de fer fotos a fórmules matemàtiques, a qualsevol cosa, i després te'l fa el pas a pas, li pots demanar en diversos mètodes, no? El resum, explica-me... I van aprofitar per presentar l'altra novetat. Si us en recordeu, OpenAI estava limitat al 2021, que havíem parlat que les dades que ell tenia no eren actualitzades, sinó que eren desactualitzades, estaven limitades al 2021. Doncs el que van presentar ahir és que ja està deslimitat. O sigui, ara ja és a temps real i es pot connectar a internet. O sigui, si aquella dada no la té, es connecta, busca la informació i te la retorna al moment. No? Si allò dius, ostres, quin temps farà demà? Ara tu pots respondre, per exemple, o et pot respondre també informació que hi hagi sobre temes que acaben de sortir, per exemple, una pel·lícula, quin és el resum d'aquesta pel·lícula, o aquest llibre que acaba de sortir, no? Pots fer preguntes d'aquestes que fins ara no tenia la informació i ella et deia, no ho tinc, no ho sé, jo tinc fins al 2021, no? Doncs ara sí que tens tota la informació actualitzada.
Brutal.
Exacte, per tant, tenim que OpenAI ha acabat obrint tot i no només obrint, sinó que està treballant molt fort amb la imatge. Per què està treballant molt fort amb la imatge? I ara anem en el tercer. El tercer aquí en disputa és Tesla. Vale? Tesla...
Sí, ho comentàvem ahir precisament amb en Toni, que ens ho va ensenyar, lo del robot.
Hi ha lo del robot, però no és lo del robot, els diners que valdrà Tesla. O sigui, els que s'estan plantejant comprar accions, n'hi ha per comprar accions. I és, hi ha un projecte que es diu Dojo. Vale? En l'Elon Musk li agrada molt el tema... de així, les batalles, allò, el quadrilàter, no? I per això li ha posat el dojo. El dojo què és? És utilitzar un quadrilàter d'entrenament, no? Per entendre'ns el concepte. Què té
bueno,
Tesla...
El dojo és això, no? O qualsevol
bueno, sí, però dic,
pràctica d'art marcial,
no?
Vull dir,
sí, un lloc.
Que... Sí, no?
Per d'allò. Doncs, quin és l'enfoc que l'Elon Musk li dona? Se n'han donat compte de que al final Tesla... té una de les particularitats que és molt important, que és que tots els seus cotxes tenen imatges a temps real de la circulació i com els humans circulen per les carreteres. Per tant, si jo vull crear una intel·ligència artificial que pugui conduir sola, qui és el que té més dades al món sobre hores de circulació?
Clar.
És Tesla.
És Tesla.
Per tant, jo puc crear un ordinador superpotent que serà el més potent que hi ha al planeta amb interpretació d'imatges, fan una megaestructura que es diu Dojo, i li passaré tots els vídeos a temps reals de tots els conductors de Tesla mundials. Que això és molt de vídeo, eh?
Molt.
Perquè
molt,
són moltes càmeres per cotxe. O sigui, totes les càmeres de cotxe donant-li. Què farà això? Que automàticament aquella intel·ligència artificial comença a entrenar i quan el cotxe tu l'activis al mode automàtic, ja sabrà què ha de fer en aquella carretera. Enteneu? I quines decisions han pres altres humans abans. per passar per allà, per exemple. Per tant, el sistema, en el fons, exacte, és... No és tant la importància, a vegades, de tenir una intel·ligència artificial més potent o menys, sinó és quina capacitat d'entrenament tens. A més, OpenAI s'ha pogut entrenar, per què? Perquè és totes les dades que tenim a internet. Vale, la fotot i et puc fer resums de coses que ja hi ha. En el cas de Tesla, té un avantatge competitiu sobre els seus, diguéssim, homòlegs de fabricants de cotxes, que pot agafar i tenir unes dades que els altres no tenen, perquè no té ningú, això.
Clar.
O sigui, no hi ha cap marca de cotxe, ni Mercedes, ni Volkswagen, per dir marques, ni les xines, ningú té això. No? I ells tenen, ja no només els anys que tenen fins avui, sinó que més ho tenen a temps real, perquè tots els Tesles van connectats a internet, les càmeres els atenen a temps real, ells es poden descarregar la informació. Per tant, aquí, el fer aquest supercomputador d'interpretació d'imatge serveix per poder fer una intel·ligència artificial molt ben entrenada per conduir cotxes. Cotxes, camions i tot el d'allò. Que aquest també el faran servir pel seu robot, l'Optimus Prime. Si el robot es diu Optimus Prime, és el nom que té, i l'Optimus Prime, en el fons, farà servir la tecnologia de Tesla de conducció autònoma, però per conducció per casa.
Per casa.
Exacte, o sigui, de moure les mans, reconèixer, de fet, va sortir unes imatges aquesta setmana.
Jo les imatges les vaig veure, el vaig veure el robot molt fluid.
Sí.
Una fluïdesa...
Movent les caixes, sí, sí. El d'allò. Per què? Perquè estan utilitzant la mateixa, diguéssim, tecnologia de Tesla. De fet, jo, per exemple, fa 15 dies va sortir la biografia de l'Elon Musk, feta per en Walter Isaacson, no sé si us sona, ha fet biografies per Steve Jobs i d'altres, i realment està molt bé, ja l'he acabat. Són 700 pàgines, eh? Sí, és una biografia que m'he estat unes hores. Però realment pots entendre la filosofia de l'Elon Musk quan parlem de tecnologia, quina és la seva manera. Per exemple, en el cas de Tesla, ell creu en les càmeres i no en els radars ni en altres tecnologies perquè diu que al final els humans ens guiem amb els ulls, o sigui, conduïm amb els ulls. Mm. Per tant, si uns humans poden conduir amb dos ulls, un cotxe ha de poder conduir amb diverses càmeres. Aquesta és la seva filosofia. I a partir d'aquí, doncs, fa tota la tecnologia i en el robot, en l'Optimus Prime, fa el mateix. Es basa també en càmeres i en els sensors. I de diguéssim, de pressió, no, per poder simular. I, clar, penseu que aquí hi ha una altra empresa del grup, que seria Neuralink. Que Neuralink, sabeu? Se sona Neuralink?
No, aquí no hem entrat, no.
Neuralink és una empresa que l'Elon Musk va fundar fa, devia ser el 2019 o 2020, em sembla. I Neuralink, l'objectiu és poder connectar l'home a la màquina, o sigui, la màquina a l'home. És el que es fa, i es tracta, és que tu pots agafar i fent un forat en el crani, inserir uns petits filaments que s'adhereixen en la massa cerebral,
sí,
per poder captar els impulsos elèctrics i això transmetre-ho amb coses. Vale? Poder controlar tecnologia amb això.
És una barreja soldado universal. És que aquí comença a haver-hi... Jo estic interpretant tot això a les pel·lícules. I ara m'estava imaginant el del robot, estava imaginant a la pel·lícula d'en Will Smith, la de Yo, Robot.
O Robocop. Robocop, que és més vella.
És més vella encara. O sigui, coses que tu pensaves, dir, esto és de pel·lícula. Ja sí. Anaven amb una mentalitat...
Sí, l'altre dia comentàvem amb l'Ivan, no? arran d'aquest tema, el tema dels robots, no? els que netegen. Fa uns anys nosaltres ens deien això i flipàvem bastant. No?
Exacte, i ara és lo normal, no? Clar, Neuralink...
I això és el que ens està passant amb el que està per venir, que dius, no ho acabo d'entendre.
Neuralink, el primer projecte, de fet, aquest any els hi han donat el permís als Estats Units per poder experimentar amb humans, perquè fins ara ho havien fet amb animals, i ara, des de fa molt poc, doncs ara ja poden començar a experimentar amb humans que seran voluntaris. Normalment seran humans que han tingut, per exemple, lesions medulars.
Vale.
No? De dir, ostres, jo no puc caminar, doncs el seu objectiu quin és? És posar un receptor a l'esquena i l'emissor en el cervell. I després mirar que amb els sensors, quan tu camines, doncs que el cap amb les cames estiguin vinculades. Vale? Per això, per exemple, una de les coses que van fer, ja fa, deu tenir 2 o 3 anys aquest vídeo, és el d'un mono que té un Neuralink i en el principi el que li fan és que juga un joc, mou un pong, saps? El joc aquest del pong que hi ha en la bola que sí, va rebotant per la pantalla, doncs juga contra la màquina i el mou amb un petit joystick, diguéssim. És, això comença cada vegada que guanya, li donen allò un premi, no? Un menjar o algo, i arriba un punt que el joystick el desactiven i activen el Neuralink i juga amb el Neuralink. El mono. I li donen, li segueixen donant el d'allò, i el mono no és conscient de que ja no està jugant amb el joystick, sinó que està fent amb el link del cervell. Per tant, aquesta és la tecnologia que a poc a poc aquí s'hi està invertint molts diners.
És que al final els humans ens convertirem en robots.
Però és que això, per exemple,
mig màquines.
Jo trobo, veus, però això, per exemple, per una gent, per una persona que ha pogut patir una lesió medular, o persones que, doncs, ho trobo fantàstic, no? Perquè els hi pots donar una, poden tenir aquí una oportunitat, doncs, per poder caminar, en aquest cas, etcètera, etcètera.
De fet, ell, Neuralink, l'han enfocat en dues vies que jo trobo superinteressants, que una és aquest, el com, diguéssim, detectar això i el d'allò, i l'altra és una màquina, i aquesta és la bona, és una màquina que ella mateixa, tu t'assentes, et fa el forat al crani, te posa el dispositiu, te'l torna a tancar i t'ho fa tot la màquina. O sigui, aquesta és la...
Per què estudia medicina?
Exacte, o sigui, en aquest cas el que han pensat és a dir, hem d'automatitzar el dispositiu, però hem d'automatitzar la col·locació del dispositiu. Això seria com quan t'operes de miopia o així, que realment ho fa la màquina, no? Actualment ja és allò, t'estires a la fisplast i la màquina va fent
el procés.
Exacte, va fent el procés, no? Clar, ja no hi ha una persona allà que estigui amb el bisturí, no, sinó que ho fa la màquina, diguéssim, no? I és clar, la tassa d'error baixa molt més. Doncs, en el fons, és el mateix, però amb els xips. O sigui, el que han plantejat és com, sembla una cadira de tortura, no? Perquè t'assentes i ho tens tot a sobre,
sí, sí.
Però fa tot aquest procés, que és lo curiós.
Impressionant.
Exacte. És que quan ho veus, sembla realment el que deia abans l'Ivan de ciència-ficció, no? Que dius, uau, quins salts tan espectaculars. Tan... Déu-n'hi-do, eh?
És flipant. Ja veus que m'he quedat muda, Albert, perquè realment és, no sé, és de ciència-ficció, de pel·lícula, digue-li com vulguis.
De fet, ell té el plantejament, l'Elon Musk, es va marcar tres objectius, i se'ls va marcar l'any 2000, que té molt de mèrit, que un era fer la raça humana resistent o resilient, i ho va plantejar des d'una manera multiplanetària. Ell el que vol és que la raça humana sigui multiplanetària, però un altre costat, que sigui sostenible habitar en el planeta, no? I aquí tenim les zones que ell ha invertit en tota aquesta part, doncs, de Tesla i tot el que és elèctric i d'allò, i per l'altre costat era, doncs, tot el que feia l'espai amb SpaceX, el Tesla i l'altra línia. Ara no me'n recordo, el d'allò jo diria que tenia a veure amb la part d'aquesta intel·ligència artificial, però ara m'he quedat en blanc. Però realment cada objectiu que s'ha anat marcant ha anat invertint tots els diners, tot el que guanya ho va invertint en aquestes empreses.
Perquè hi creu, confia, i bueno, és un coco. No?
Sí, el que passa que, igual que si llegiu la biografia de l'Steve Jobs, molt poca gent podia treballar amb l'Steve Jobs, pel caràcter que tenia, o sigui, i això és conegut, vull dir que d'allò, et llegeixes la biografia d'en Musk i passa el mateix.
Ah, sí?
Sí, perquè, de fet, és una persona, en la biografia ho defineix com una persona que viu en el conflicte. O sigui, amb el conflicte es creix. És quan està tot que li funciona bé, no està còmode. Ha de passar alguna cosa, o s'ha de fotre amb algun lío, no? I és clar... una de les coses que fa que els treballadors a vegades els tinguin molt amargats, entre cometes, és el que en diuen els aferranxos de combate, per entendre'ns, que vol dir, ostres, anem atreçats d'aquest projecte, doncs ara tots en aquí a l'oficina 24 hores fins que surti. Clar, deixo tot i vinga, i la gent dormint a l'oficina i gas en aquell projecte, no? És clar, tot aquests sprints que d'inconformisme, clar, és un constant, no? I un pots dir, vale, sí, perquè havíem d'entregar no sé què, però clar, al cap d'un mes tornem-hi per no sé quantos, i tot al cap de... No? I és una manera de treballar molt, molt, molt bèstia, i a més ell està portant ara moltes empreses en paral·lel, que els ha anat creant ell, o sigui, ha anat muntant diferents línies, i la part d'intel·ligència artificial hi està apostant perquè ell creu que ni Google ni Microsoft veuen el risc de l'intel·ligència artificial. I ell sempre ho agafa com dir, si jo hi treballo, miraré de buscar una manera de que la intel·ligència artificial no ens passi mai per sobre, i en canvi veig que parlant amb Bill Gates o parlant amb els fundadors de Google, ells no veuen tant el risc. No? I això és una cosa que l'obsessiona, perquè ell pensa, ostres, és que ens pot acabar aniquilant la pròpia intel·ligència artificial a nosaltres, no? A més, ell ho veu tant com un risc a la humanitat, a dintre de la seva filosofia multiplanetària, de dir, no, és que ja, jo vull que sigui multiplanetari, però encara no me sortirà bé per culpa de l'intel·ligència artificial. I per això ell comença a invertir. Quan OpenAI s'ha acabat venent a Microsoft, què ha fet? Ha muntat una nova empresa d'intel·ligència artificial, que es diu X.AI. No? Si busqueu, X.AI és la nova intel·ligència artificial, però que aquesta es basa molt en la de Tesla, amb el que parlàvem del vídeo i tot això. Per tant, són diferents empreses que van muntant, totes amb un destí comú, que és aquest tema de la humanitat, no? De com cultivar-ho, cuidar-ho, i és això.
Déu-n'hi-do, Albert Alemany, has començat fort, eh?
Sí.
I amb molta potència. Sí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt i molt bé, i fins a la propera.
Molt bé, ens veiem aviat.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.